A Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
Us donem la benvinguda a una nova edició del programa de música coral de Catalunya Música, el cicle coral que us proposa una vegada més acompanyar-vos durant gairebé una hora, avui amb l'audició dels fragments corals d'una de les misses de difunts més populars a casa nostra. Avui us parlarem i sentirem el Rèquiem de Gabriel Fauré. Fauré es considera el compositor més avançat de la seva generació i en tot cas desenvolupa un estil personal que té una forta influència en molts compositors de principis del segle XX. La seva vida professional és la d'un músic procedent de províncies que acaba convertit en ciutadà capdavanter de París gràcies a l'èxit de les seves obres, escrites al llarg d'una carrera brillant al servei de l'Església. La relació d'Esglésies on treballa marca un camí meticulós iniciat amb el seu primer contacte amb la música, significativament el cant pla acompanyat a l'harmònium a la capella de l'escola que dirigeix el seu pare i completat amb la formació que rep a l'escola parisenca de l'aristòcrata suís Louis de Niedermeyer, que vol fer reviure la tradició de les escoles corals preparant petits grups de nens per l'ofici de mestre de capella. L'escola reconeix el talent de Fauré amb el seu Premi d'Excel·lència l'any 1865 pel seu Opus 11, el cèlebre càntic de Jean Racine. L'any següent, a la publicació del càntic, Fauré es casa amb Marie Frémiet, arriba al càrrec de mestre de cor a l'església de la Madeleine de París, viatja a Alemanya, on coneix Franz Liszt, i escriu la primera versió del Liberame, que més tard incorporarà al seu Rèquiem.
Thank you.
Hem sentit l'introit i el Kyrie que comencen i estableixen el to de re menor que no canviaran tot el rèquiem de Fauré. És una interpretació del cor de la ràdio de Leipzig i l'Estatscapella de Dresden sota la direcció de Sir Colin Davis. El rèquiem de Fauré s'aparta d'altres rèquiems del segle XIX en el fet que no és operístic i evita escrupolosament els terrors del judici final. No és ni una imatge dels models clàssics com Mozart o Cherubini, i sobretot contrasta amb els arranjaments de Berlioz i Verdi, dels quals el compositor detesta els efectes dramàtics a gran escala. Fauré, en canvi, vol fer una aproximació íntima, pacífica i amable al rèquiem, que no expressi la por de la mort, sinó la pau del descans etern. Una de les seves cites més famoses afirma que, per ell, la mort és un alliberament feliç més que un pas dolorós, una aspiració cap a alegries més altes, no un traspàs trist cap a un destí desconegut. Potser per això el seu rèquiem s'ha qualificat de cançó de bressol de la mort. És una obra de serenitat i de confort que pretén substituir el convencional esquema dramàtic de l'esperança fervent. Malgrat això, i el fet que Fauré no vol que el seu rèquiem s'associï a la sala de concerts i l'òpera, com passa en moltes misses del segle XIX, és fàcil veure-hi un sentit grandiós de l'arquitectura, així com una progressió de la foscor a la llum. I és que l'enfocament idiosincràtic de Fauré, que no és un catòlic practicant, tot i que no sembla tan profund com altres misses de difunts, deixa entreveure una certa angoixa, com per exemple en les harmonies dissonants en el Christ Eleison, el moviment cromàtic de les veus internes al final del Kyrie, i els fragments imitatius del començament de l'ofertori, que és el moviment que us proposem escoltar tot seguit, a càrrec de l'Orfeón Donostiarra, acompanyat de l'orquestra del Capitoli de Tolosa, sota la direcció de Michel Plasson. El baríton solista és José Banda. Les modulacions d'aquest ofertori que acabem de sentir en les veus de l'Orfeón Donostiarra, acompanyat de l'orquestra del Capitoli de Tolosa, sota la direcció de Michel Plasson, una de les peces més elaborades del Requiem de Fauré, demostra que havia estudiat els grans clàssics, com Johann Sebastian Bach, alhora que revelen una personalitat original des dels primers compassos. Adopta una tonalitat de si menor, de resignació, sense esperança però també sense por. La melodia reflecteix més el patiment que no pas la glòria, però Fauré no pot incloure al seu requiem paraules que parlin de judici i de terror, perquè això no té res a veure amb l'afecte. Per això l'autor busca instintivament les paraules que li permeten expressar la seva pena, i aquesta tendresa apareix amb una veu més forta que no pas el dogma amb el qual no s'identifica. La seva voluntat de no subratllar la mort com a esdeveniment es tradueix en una actitud inusual envers la forma de l'obra. L'autor, després d'haver tocat en molts funerals i coneixent de memòria els oficis de difunts, vol fer alguna cosa nova, escapar-se del que és correcte. El resultat és una tria de textos poc usual que no encaixa amb els requisits litúrgics, tot i que, amb motiu dels funerals del mateix Fauré, el 1924, se'n fa una dispensa. Així, la primera innovació sorprenent és l'omissió del Dies Irae, del qual només inclou les dues últimes línies, evitant qualsevol indici de tensió. El Benedictus se substitueix pel Pie Jesu, i també hi apareixen el Libera Me i l'Imperadisum, que no pertanyen al text del Requiem, sinó que procedeixen del servei de l'enterrament. També cal pensar que aquestes circumstàncies són fruit de la gènesi una mica irregular de l'obra, el nucli de la qual s'escriu en només 3 mesos, però que triga 20 anys a completar-se definitivament. Avui la tesi més acceptada pels estudiosos és que Fauré, contràriament a la creença popular, no escriu el Requiem a la memòria dels seus pares, morts en un curt interval de temps entre juliol del 1885 i l'últim dia de 1887, sinó que ho fa, segons les seves pròpies paraules, per plaer, si és que se'n pot dir així. el contemplatiu i introspectiu Sanctus en mi bemoll major que sentíem interpretat pel cor i l'orquestra Filharmonia que dirigia Carlo Maria Giulini expressa una visió etèria del paradís. Els arpegis són potser la imatge més pròxima a la cançó de bressol que molts veuen en el Rèquiem i transmeten una vaga idea d'esperança, de felicitat en la vida que ha de venir.
Cicle coral. Amb Albert Torrents.
Fauré escriu la primera versió del seu Rèquiem de només 5 moviments, Introit Kyrie, Offertori, Sanctus, Agnus Dei i In Paradisum, entre novembre del 1887 i gener del 1888. Ho fa pensant en els modestos recursos de què disposa a la Madeleine de París, un conjunt de cambra de mida variable amb violes, violoncels, contrabaixos, arpa, timbales, orgue i un violí solista, i un cor de 30 veus de nens que canten les parts femenines, ja que les dones no poden cantar a l'església, 4 tenors i 4 baixos que es poden reforçar en les ocasions especials. Els assajos comencen de seguida i aquest primer Rèquiem s'estrena aquell mateix mes, el 16 de gener, en un funeral en memòria de l'arquitecte d'Emmanuel Le Souffacher a l'església de la Madeleine de París. En una següent interpretació, el mes de maig, Fauré afegeix a l'orquestració 2 trompes i 2 trompetes. Més tard, l'autor ampliarà l'obra sense arribar a fer-ne, com dèiem, un Rèquiem complet. El mes de juny de l'any següent, per exemple, escriu l'Offertori a partir d'un solo de baríton que ja havia escrit abans, al qual afegeix un cànon coral. El 1892 també incorpora el Rèquiem un Liberame, escrit 5 anys abans, ara revisat i completat en parts per 3 trombons. És aquí, sobretot, on Fauré evita el fatalisme i l'escatologia del judici final, fent-hi aparèixer breument el text del Dies Irae, que en altres rèquiems, com els de Verdi i Mozart, constitueix un moviment per ell mateix i té un tractament musical molt diferenciat. Aquesta segona versió, Fauré la dirigeix per primer cop a la Madeleine el 21 de gener del 1893. Inclou instruments de vent metall i timbales, però l'absència de violins i de la família del vent fusta hi dona un color molt particular. Tot seguit sentirem el Pia Jesu, que substitueix el Dies Irae, en el que alguns han considerat un intent de revifar la tradició gala de cantar aquesta pregària després de la consagració. És l'únic moviment no coral del Rèquiem, però, donada la seva popularitat i bellesa, creiem que no podíem deixar d'escoltar-lo en un programa com aquest. Sense aquest solo de soprano, qualsevol audició del Rèquiem de Fauré seria incompleta. És una interpretació de Barbara Bonney, acompanyada de l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Osawa. Thank you. La puresa melòdica d'aquest solo de soprano que hem sentit interpretat per Barbara Bonney i l'Orquestra Simfònica de Boston sota la direcció de Seiji Ozawa no amaga la intensitat del seu missatge. Ocupa simbòlicament una posició central entre els 7 moviments i s'hi repeteix la paraula Requiem fins a 10 vegades en 38 compassos. El 1898, finalment, l'editor de Fauré, Amel, convenç el compositor d'afegir el Requiem parts per violí i ben fusta que faran l'obra més accessible i sobretot més atractiva de cara a futures interpretacions. El 1900 n'apareix una nova versió per cor i piano reduït i un any més tard es publica l'edició per orquestra simfònica completa, tot i que sembla que aquesta versió no la fa el mateix Fauré, sinó que el compositor l'encarrega al seu alumne Jean-Roger Ducasse. La reorquestració manté l'originalitat de la primera partitura de Fauré, ja que els diversos colors instrumentals s'hi fan servir en blocs. Els violins només al Sanctus, flautes i clarinets només al Pia Iesu, els trombons només a la secció Dies Irae del Liber Amé i les dues arpes, procedents per cert de la tradició de la música litúrgica francesa començada amb Saint-Saëns i Franck, al Sanctus i al final de l'Imperatissum. Com en les obres barroques, l'orgue se sent durant tot el Rèquiem i es manifesta d'aquesta manera el gust arcaic de Fauré. Aquesta versió final de l'obra s'estrena al Trocadero de París el 12 de juliol del 1900 amb l'orquestra L'Amouré, dirigida per Paul Tafanel, i és un èxit immediat. De seguida s'interpreta també a Brussel·les, Nancy i Marsella i al Conservatori de París, i el Rèquiem es converteix en un vehicle important per dur el nom de Fauré davant de les grans audiències. Fins fa poc, aquesta versió per orquestra simfònica era l'única que es coneixia, ja que la partitura original de Fauré va estar desapareguda fins l'any 1969. El cor Elisabeth Brasser i l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori, sota la direcció d'André Cluytens, interpretaven l'Agnus Dei del Requiem de Fauré, en tonalitat de fa major que modula a la bemoll major sobre les paraules Lux Eterna Luce a Teis, com simbolitzant un raig de llum que penetra en la foscor. En aquest moviment també hem vist, però, com el compositor de seguida fa reaparèixer l'obertura colpidora just abans d'acabar, com si volgués tornar al començament de la missa, recordant així la intenció d'escriure un servei religiós senzill, sense els elements propis d'una missa de difunts, segons l'estil artificiós dels seus contemporanis. Tot i això, no hi ha intents evidents de donar una unitat cíclica a l'obra. Hi ha 5 idees orquestrals diferents, a més d'11 temes separats en les parts vocals, que van des d'idees directes no desenvolupades fins a les llargues melodies amb caràcter legatissimo del Pie Jesu i el Libérame, tan típiques de Fauré i en les quals s'ha fonamentat la fama justificada del Requiem. De fet, els passatges memorables que abunden en el Requiem de Fauré serveixen per apartar l'obra de l'altra música religiosa del mateix autor, que tendeix al sentimentalisme de Charles Gounod. Gran part de l'interès melòdic del Requiem resideix en el maneig únic de Fauré de la modalitat i la tonalitat, que ens allunya de tota por i ens transporta cap a una atmosfera de serenitat. Cap al final de la missa, la certesa i l'esperança es veuen reafirmades amb el gran respons Libérame, que apareix quan el taüt que conté el difunt és beneït amb aigua santa i encens, que simbolitza la fe en la resurrecció. Aquí Fauré introdueix l'element més dramàtic de tota la partitura, el text que evoca el dia del judici, i el baríton solista i el cor imploren la salvació de les flames que tot ho consumeixen. És un fragment que sentirem interpretat per Dietrich Fischer-Dieskau, el cor del Festival d'Edimburg i l'Orquestra de París, tots ells sota la direcció de Daniel Barenboim. Era el Libérame del Rèquiem de Fauré, interpretat per Daniel Barenboim, al capdavant del cor del Festival d'Edimburg i l'Orquestra de París. El baríton solista era Dietrich Fischer-Dieskau.
A Catalunya Música. Cicle coral.
El 1908, Fauré afirma al seu fill Philip que per ell l'objectiu de l'art, i especialment de la música, és elevar-nos pel damunt de l'existència de cada dia. En aquest moment, als 70 anys, Fauré pot mirar enrere i veure tots els corrents artístics que ha deixat passar sense afegir-s'hi, les tempestes romàntiques, les inclinacions neoclàssiques, l'estètica impressionista i simbolista. El seu propi temperament i el seu gust refinat, en canvi, tendeixen a la claredat i l'equilibri i rebutgen els efectes pesants. Dins de les seves obres de maduresa, el Rèquiem és la que expressa més bé aquest sentit de transcendència de la realitat i la confiança que l'última pregària pel repòs serà escoltada. I tot això ni més ni menys que en la tonalitat de re menor, aquella que des del classicisme vienès s'associa amb l'expressió del drama més ombrívol. Les característiques de la música de Fauré, moltes d'elles virtuts comunes a les que se solen destacar en les obres de Johann Sebastian Bach, com les melodies llargues i serenes, els ritmes imperturbats o les estructures espaioses, es posen en el Rèquiem al servei de la pregària autèntica. L'atractiu d'aquesta música també prové, però, dels lligams del compositor amb la cultura mediterrània, d'on procedeixen la modalitat, pròxima a la gregoriana, les harmonies el·líptiques i les transicions enharmòniques. Finalment, cal afegir que l'originalitat harmònica de Fauré, com demostra el Rèquiem, no consisteix en els acords que fa servir, sinó en les relacions que s'estableixen entre ells. Totes aquestes característiques apareixen juntes en les obres de maduresa, formant una puresa, un sentit de misteri que transcendeix la realitat mundana i s'acosta a expressar l'inexpressable. Al final del Rèquiem, els arpegis celestials de l'imperadisum aporten la llum just quan menys se l'espera. Que els àngels et duguin al paradís, que els màrtirs t'hi rebin per dur-te a la ciutat santa de Jerusalem, diu aquesta pregària en què les veus agudes del cor, l'arpa, l'orgue i les cordes conjuren una visió sublim de la pau que acompanya la marxa del taüt del temple.
Thank you.
la interpretació de l'Imperadisum que acabem de sentir anava a càrrec de la Chapelle Royale, els Petits Chanteurs de Saint Louis i l'ensemble Musique Oblique dirigits per Philippe Herrebet. Contràriament al que desitjava Fauré, quan el seu Requiem va entrar en el repertori internacional ho va fer més en les sales de concerts que no pas a les esglésies. El 1930 es va enregistrar complet per primer cop i el 1969 es va redescobrir la partitura original de Fauré per formació de cambra, la versió que s'hauria de considerar preferida pel compositor, que es va tornar a interpretar per celebrar el centenari de la primera interpretació del Requiem a la Madeleine. Així, mentre que gran part de la música de Fauré va ser difícil d'entendre fora de França, el Requiem de seguida va trobar l'èxit arreu del món. Homes i dones de tota condició són sensibles al seu missatge de pau i amor serens. Avui és una obra molt apreciada i algunes de les seves seccions han obtingut fora de context un estatus especial. D'aquesta manera hem esgotat el temps del cicle coral d'avui. Els que hem fet possible aquest programa, Martí Rigol i Albert Torrents, agraïm la vostra companyia i esperem poder tornar a comptar amb vosaltres per una pròxima edició de Cicle Coral. I sempre que ho vulgueu, a la pàgina web de Catalunya Música, on podeu recuperar, ja ho sabeu, totes les nostres emissions. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i a reveure.
A Catalunya Música, Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.